Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
Nou canvi de plans en l'àmbit polític català. Quan semblava que tot estava a punt per investir aquesta tarda Carles Puigdemont com a president de Catalunya i quan es parlava d'acords i de fórmules per fer-ho encara que no fos presencialment, s'ha suspès sense data el ple del Parlament. Roger Torrent ha al·legat que no hi ha garanties de fer el debat democràticament, un fet que els diputats sabadellencs ja auguraven abans d'aquest anunci. És el cas de l'expresidenta del Parlament i actual diputada d'Esquerra Republicana, Carme Forcadell.
El que seria desitjable i el que seria normal en una democràcia normal és que fos una jornada festiva i bonica perquè s'investeix un president i perquè tindrem govern. Això, el que passa que nosaltres no estem en una situació normal perquè constantment s'està judicialitzant la política, no? I s'estan utilitzant els tribunals en lloc de fer política. I per tant, no és una jornada normal com no han estat unes eleccions normals.
Tot i això, des de les entitats sobiranistes han decidit mantenir les mobilitzacions previstes per avui, en aquest cas per exigir la investidura sense ingerències i en els terminis i condicions establerts. Entre els convocants d'aquestes concentracions hi ha Sabadell per la Independència, que ha animat els sabadellencs a desplaçar-se fins al Parlament a primera hora d'aquesta tarda. És la informació més destacada del Notícies Migdia d'aquest dimarts 30 de gener, però en tenim d'altres que repassem en titulars.
Ràdio Sabadell, Notícies Migdia.
I ho fem amb la Mireia Prat. Mireia, bon dia.
Bon dia, Karen.
El creixement de la Universitat Autònoma de Barcelona, ara que compleix els 50 anys de vida, passa per Sabadell.
Així ho ha apuntat al matí de Ràdio Sabadell la rectora de la UAB, Margarita Arbós, ja que el 7 de febrer signarà un conveni amb l'Ajuntament per formalitzar les col·laboracions.
Nosaltres hem apostat per obrir-nos a les ciutats properes a l'Autònoma. No? I Sabadell és un referent. Sempre ha sigut una ciutat que ens ha acollit, sempre, que ens ha ajudat en moments que necessitàvem coses com l'hospital.
Per Arbós, més enllà de créixer, un dels reptes és aconseguir noves orientacions als estudis ja existents, adaptant-se a la situació actual.
El Col·legi d'Advocats de Sabadell impulsa un curs pioner sobre aspectes jurídics i pràctics de la violència masclista.
La iniciativa va dirigida a formadors amb un objectiu molt clar, reduir la violència envers les dones, tot plegat davant la dada de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció, que apunta que un de cada quatre joves veu normal la violència dins la parella.
Ho abordarem a la recta final del Notícies Migdia abans, però, com sempre, fem una petita pausa per obrir pàgina de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell. Unes temperatures que es mantenen respecte als últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs continuem sense gaires novetats pel que fa a la previsió meteorològica. Avui de nou el sol llueix amb força a totes les comarques, tret d'això sí, d'aquelles fondalades que estan a hores d'ara encara afectades per bancs de boira. Bàsicament estem parlant de la plana de Vic, de la plana del Segrià i d'altres fondalades de l'interior que ben bé fins a primera de la tarda doncs no acabaran de desaparèixer completament. De cara a demà, situació pràcticament calcada a la d'avui, amb temperatures també molt agradables al centre del dia. Això sí, de cara a dijous s'entreveuen canvis. Arribarà una pertorbació que comportarà al matí ja algunes febles precipitacions cap a punts del litoral i prelitoral, acompanyades de fang, i en canvi, a partir de migdia, l'arribada d'una massa d'aire força més freda reforçarà la nevada del Pirineu i a la tarda les precipitacions podran afectar moltes comarques de Barcelona i de Girona, amb una decota, atenció, que baixarà fins als 700 o 800 metres tan sols. A més, la baixada de les temperatures que va al final del dia serà significativa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moment de comprovar com funciona a aquesta hora el transport públic. Connectem amb el Transmet. Eva Malús, bon dia.
Bon dia. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. Pel que fa al trànsit, a aquesta hora, situació molt tranquil·la. Al conjunt de la xarxa viària catalana no hi ha incidències a cap punt ara mateix, segons el Servei Català de Trànsit, tampoc a les vies més properes a Sabadell, i també se circula còmodament a les vies d'entrada i de sortida de Barcelona. I ara sí, quan passen 5 minuts de 2:15, entrem en matèria amb el Roger Benet a les vies de so i amb l'Albert García a la redacció i producció. I com us dèiem, avui la política marca l'actualitat perquè el president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple d'investidura per assegurar que Puigdemont se sotmeti a un debat amb totes les garanties. Ho ha comunicat abans de la reunió de la mesa del Parlament, en la qual ha participat de secretari tercer per Ciutadans el sabadellenc Joan García, que explica que l'organisme ha demanat un informe als lletrats.
La situació ara mateixa és bastant indefinida. No sabem si amb aquesta situació en la que ens ha posat el president, insistint un altre cop en que sigui Puigdemont el candidat, doncs comença a passar el termini dels dies que passen després de la primera investidura, són 2 mesos per trobar un president, i si no es convocan eleccions. Tampoc ens ha deixat clar fins quan tindrà suspès aquest ple. No hi ha una data, no s'ha concretat pràcticament res. I el que hem fet nosaltres és demanar l'empar.
García diu que mentre es continuï presentant Puigdemont com a candidat, el bloqueig institucional es mantindrà. Pau Durán, bon dia.
Bon dia, Karen. El PSC havia demanat a primera hora la suspensió del ple. El diputat i primer secretari del partit a Sabadell, Pol Gibert, diu que celebra la decisió.
Ho celebrem perquè és el que havien demanat per escrit aquest matí amb el president del Parlament, doncs, que suspengués el ple fins que hi hagués, evidentment, una resolució ferm del Constitucional, que, per tant, sapiguessin ja doncs, si els recursos que havien presentat el Junts per Catalunya doncs, eren els mesos o no els mesos, i, per tant, la solució final, no? Evidentment, ho celebrem perquè, de moment, no hem evitat un altre dia de crisi al Parlament de Catalunya.
Per Gibert, el segon pas desitjable és que el president del Parlament obri una nova ronda de contactes per explorar la possibilitat de buscar un candidat alternatiu. D'altra banda, l'expresidenta del Parlament i actual diputada per Esquerra Republicana, Carme Forcadell, explica que en les hores prèvies encara es negociava el procediment de la investidura. La sabadellenca desitja que s'acabi el 155 també al govern de la Generalitat i en cap cas voldria que repetissin les eleccions.
Jo no voldria, parlo per mi, en cap cas que passés és que anéssim a eleccions. Això no ho voldria de cap de les maneres, perquè crec que seria un fracàs de la política i que els ciutadans no entendrien que no haguéssim estat capaços d'arribar a un acord.
D'altra banda, Sabadell per la Independència manté la crida a sumar-se a la convocatòria de l'ANC a les 3 al passeig Lluís Companys de Barcelona, just quan era previst que comencés la investidura.
Tot i aquesta decisió d'ajornar el debat d'investidura de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya creu que es donen les condicions per fer avui aquest ple i lamenten que Torrent no els hagi comunicat la decisió.
Fons d'Esquerra han explicat que el president del Parlament ha trucat repetides vegades Puigdemont, però no ha pogut contactar amb ell. D'altra banda, Junts per Catalunya valora que el president de la cambra s'hagi compromès públicament a no presentar ni proposar cap altre candidat alternatiu a Carles Puigdemont.
I la decisió ja apunta a conseqüències perquè Mariano Rajoy ha advertit Torrent de la seva responsabilitat com a president del Parlament.
Rajoy ha apuntat que és de sentit comú que Puigdemont no pugui ser investit perquè, segons ell, és un pròfug de la justícia i ha expressat el seu desig que el Parlament de Catalunya actuï dins el marc legal. L'advertiment de Rajoy arriba l'endemà que des del Partit Popular s'incrementés la pressió a Roger Torrent i minuts abans que ajornés el ple d'investidura. Torrent ja va ser advertit del que li va passar a Carme Forcadell per haver desobeït els tribunals.
I mentrestant, el Tribunal Constitucional està reunit en aquests moments per resoldre les al·legacions de Junts per Catalunya contra les mesures cautelars.
Les al·legacions presentades venen en contra de les mesures cautelars dictades pels magistrats, que impliquen la suspensió de qualsevol investidura a distància, la condició que Puigdemont obtingui permís d'un jutge per ser present a la sessió d'investidura i la negació que els diputats que es troben a Brussel·les deleguin el seu vot.
I a tot això, un membre de la mesa del Parlament ha denunciat que la Guàrdia Civil l'esperava a casa seva aquesta nit passada.
Eusebi Camp de Pedrós, diputat de Junts per Catalunya i membre de la mesa del Parlament, ha explicat que la Guàrdia Civil l'esperava aquesta nit quan va arribar a casa. En el seu comunicat, Camp de Pedrós ha afegit que el ple d'investidura complirien el compromís amb la ciutadania que els havia confiat el seu vot.
Notícies migdia. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I aparquem aquesta qüestió, però no deixem de banda la política, perquè Unitat pel Canvi aspira a guanyar per majoria les pròximes eleccions municipals del 2019. Així ho han fet saber els membres de la seva coordinadora avui en la valoració política del govern. Posar la ciutat davant de tot i el procés històric han estat alguns dels aspectes que han repassat a la compareixença d'aquest migdia davant dels mitjans.
Josep López, membre d'Iniciativa, destaca que es plantegen guanyar i, en tot cas, després ja valoraran quines altres opcions hi ha.
La primera proposta estratègica nostra és ser majoria. I en funció de si som majoria o no, ja veurem després la coincidència amb programes, la coincidència amb objectius, la coincidència amb necessitats que cal resoldre de la ciutadania. Però la primera és ser majoria. Ser majoria al servei de la gent, i perquè creiem que per les característiques que té Unitat pel Canvi i per el mapa que creiem que es pot dibuixar el 2019, la possibilitat de ser majoria no cal descartar-la.
La força política està transformant la relació amb el seu referent a nivell nacional, que passa a ser Catalunya en Comú. Però la prioritat és la política municipal, la plena dedicació dels regidors, cosa que entén que no fan altres grups del consistori pendents del procés català, i planificar a llarg termini, a banda del dia a dia. Ernest Payà, membre de Podem, reivindica l'acció de govern de l'alcalde Ferrés.
Ens considerem els hereus de la millor tradició municipalista del Ferrés, de l'alcalde Ferrés, no? Som tres forces polítiques que vam iniciar la gran proposta de l'esquerra transformadora, no?
Tere Ibáñez, membre d'Esquerra Unida i Alternativa, resumeix el procés de confluència.
Fa ja més de 4 anys que vam iniciar un procés participatiu i d'esquerres, que es deia Assemblea Oberta. Allí vam intentar fer aglutinar un munt de gent de diferents barris, de diferents partits polítics, de diferents entitats, per poder fer una gran confluència, no? Llavors, bueno, al final hem acabat amb Unitat pel Canvi, vam formar-lo nosaltres i, bueno, molta gent també independent, i, bueno, avui podem dir que vam fer una candidatura bastant àmplia, estàvem a tots els barris.
Els coordinadors destaquen que la confiança dins del govern no és la mateixa que al principi, abans de descartar Joan Berlanga com a alcalde, però no es deixaran portar per batalletes palatines.
3:45. La plataforma Nova Participació denuncia les llargues llistes d'espera que registra ara mateix al CAP Nord. Segons els integrants d'aquesta organització, nascuda just fa un any, un veí de la zona nord ha d'esperar més d'un mes i mig per poder concertar una cita amb el seu metge de capçalera, una situació que consideren intolerable.
Els membres del moviment veïnal que formen part de Nova Participació han rodejat el CAP Nord amb pancartes reivindicatives. Reclamen que se solucioni una situació mai registrada en aquest centre d'atenció primària, que havia estat un dels referents de la ciutat abans de les retallades. N'ha parlat al programa al matí de Ràdio Sabadell Eduardo Torres, membre de Nova Participació.
Lo que no podemos tolerar es que para ver la doctora te den un mes y pico para que te visite. Eso es vergonzoso lo que está pasando en el CANNO. Y no solo está pasando eso, que hemos sido un ejemplo, el CANNO ha sido un ejemplo siempre en Sabadell, que ha funcionado a las mil maravillas. Ahora los médicos y doctoras se nos están yendo y no están haciendo un cubrimiento de esas personas. Entonces, ¿cómo no nos van a dar hora que diga un mes y medio para una visita de una doctora? Es vergonzoso lo que está pasando.
Ricardo Rosso, president de Nova Participació, assegura que els veïns tenen un paper clau per canviar aquesta situació.
Hace falta una respuesta de ciudad, una respuesta contundente, una respuesta donde salgamos todos bajo ninguna siglas ni bandera a decir basta, porque en el tema de sanidad no se puede jugar con el asunto. Hay que tirar para adelante, y hasta que no veamos a un diputado en la cola de un CAP o en un pasillo del Taulí, pues tendremos que ser los propios beneficiarios de la seguridad social los que nos unamos y demos un golpe encima de la mesa para poner fin a esta situación caótica que entre unos y otros nos han llevado.
A banda de les reivindicacions en matèria sanitària, des de Nova Participació també assenyalen els problemes d'inseguretat que pateixen algunes zones del nord de Sabadell. Tot i que consideren que el nou model de policia de proximitat ha estat útil, consideren que la presència d'agents hauria d'intensificar en èpoques de l'any en les quals es fa més vida al carrer com a l'estiu.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
La Universitat Autònoma de Barcelona farà oficial la seva relació amb l'Ajuntament de Sabadell. La setmana que ve s'assignarà un conveni entre les dues organitzacions després d'anys de col·laboració. Segons ha anunciat la rectora de la UAB, Margarida Arboix, al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, la ciutat es convertirà en còmplice necessari dels canvis que viurà la universitat en els pròxims anys. La UAB és molt conscient que cal adaptar els seus estudis a les noves necessitats de la societat. Per això també s'incorporaran noves titulacions, com la d'Economia Social i solidària que es cursarà al campus de Covadonga. Arboix ha destacat l'aposta que fa la universitat amb la ciutat de Sabadell, que és un referent per ells.
Aquest centre nosaltres ja estem potenciant que hi hagi més titulacions. Tenim en aquests moments, si no recordo malament, 3 màsters, 3 titulacions, i volem créixer aquí. I alguns màsters més volem posicionar-los aquí. Per tant, això vol dir que nosaltres apostem perquè els estudis universitaris a la ciutat siguin més amplis.
A més, la rectora també ha assegurat que els estudis de la universitat han de donar servei a les noves orientacions i formes de coneixement. En aquest sentit, destaca que el seu objectiu de futur és la flexibilitat dels estudis.
Fer estudis que, sobretot amb el nivell de grau, tinguin moltíssima flexibilitat, o sigui, siguin molt oberts perquè els estudiants, els futurs professionals, tinguin després cintura per adaptar-se als canvis que els aniran venint professionals. O sigui que la idea aquesta de que una persona acaba la titulació i té la mateixa feina fins que es mor, això s'ha acabat.
Arboix també ha parlat del cas del col·lectiu Som 27 i Més, que se sent jutjat per la tancada al rectorat de 2013. La rectora s'ha mostrat en contra de la judicialització del cas i ha demanat l'absolució dels acusats. A més, ha recordat que el rectorat s'ha retirat com a acusació particular.
Nosaltres li vam enviar al jutge les resolucions al claustre, que per cert ens va donar una mica de bronca perquè ens va dir que nosaltres no teníem res a dir-hi, no? Però vam fer-ho demanant realment l'absolució d'aquests alumnes i professor i un personal de l'administració. I en aquest terreny hem intentat la mediació perquè es retira. Inclús si volen fer serveis civils a la universitat, no volem, el que volem és que quedi clar que la gent ha de respectar els béns públics, no?
Per a la rectora de la UAB, la universitat hauria de tenir preus més assequibles i un sistema de beques potent, ja que a Catalunya els estudiants cobreixen el 25% del cost real, mentre que la resta de països de l'OCDE cobreixen només el 15% del cost. I afegim més apunts del dia. Els alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya han fet estudis per solucionar els problemes del vapor Turull i de la masia de Can Oriac de Sabadell. Una col·laboració entre el màster en Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la UPC i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental ha permès localitzar edificis històrics a la comarca amb lesions importants per impulsar estudis per solucionar-los. A banda d'aquests dos edificis sabadellencs, els alumnes del màster també han estudiat les mancances de la Torre Vermella de Cerdanyola i la Torre Ana Joana de Montcada i Reixac. Aquests edificis se sumen als que es van treballar al curs anterior: la Casa Aligre de Sagrera de Terrassa, la Torre del Pont de Castellà, la Masia Comavella de Sant Llorenç Savall i el Progrés d'Ullastrell. Un jutjat de Sabadell cita declarar 2 persones per presumptes delictes de complicitat amb desordres i danys arran de la manifestació de l'1 de maig del 2017. La Diana Rodríguez i l'Arnau estan imputats per les destrosses dels vidres del BBVA del carrer de Gràcia durant la manifestació del Dia del Treballador. Ara la denúncia imputa de complicitat amb el delicte de desordres i danys a 2 dels manifestants. N'ha parlat l'acusada Diana Rodríguez.
Fa un parell de setmanes, tant jo com l'Arnau vam rebre una citació policial en la que se'ns acusava de ser còmplices d'uns suposats danys i desordres públics al BBVA el passat 1 de maig. Dir que jo vaig participar d'aquella manifestació com centenars de persones més, i sembla que a partir d'aquestes acusacions vulguin atemorir a qualsevol persona pel sol fet que participa d'una manifestació. Llavors, després de rebre aquesta citació policial la setmana passada, vaig decidir jo no anar a declarar, també com a gest de denúncia per aquesta imputació.
La plataforma Vallès Anticapitalista i Alerta Solidària han denunciat que els dos acusats es troben indefensos davant d'un delicte que consideren arbitrari. 2 accidents de trànsit a mans de conductors sota els efectes de l'alcohol aquesta nit passada a Sabadell. El primer sinistre va tenir lloc a les 9 del vespre a l'Avinguda Estrasburg, al barri de Can Llong. 3 turismes van xocar i el conductor d'un d'ells, de 54 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia, duplicant la taxa màxima permesa. D'altra banda, 5 minuts abans de les 11 de la nit, a plaça Catalunya, un turisme va xocar amb una motocicleta.
bicicleta. El conductor del cotxe de 45 anys triplicava la taxa d'alcoholèmia màxima permesa, per la qual cosa se li han obert diligències judicials. El conductor de la motocicleta de 44 anys ha estat traslladat a l'Hospital de Sabadell.
I la Policia Nacional ha detingut a Terrassa un presumpte jihadista que hauria animat públicament a matar espanyols.
L'arrestat té 45 anys i, tot i els missatges públics, tenia un perfil discret i allunyat dels actes religiosos. Segons el ministre de l'Interior, José Ignacio Zoido, està en un avançat estat de radicalització pel consum de material audiovisual d'Estat Islàmic.
El quimsex són sessions de sexe en grup que duren moltes hores i, el més important, sota l'efecte de les drogues. És una pràctica que porten a terme el 7% dels homes homosexuals i que ha disparat totes les alarmes de les entitats de prevenció del VIH pel perill que suposa contraure malalties de transmissió sexual o fins i tot de caure en l'addicció de les pròpies drogues.
En les sessions de quimsex es consumeix metamfetamina, GHB i mefadrona, substàncies químiques noves que encara es desconeixen els efectes, però que combinades encara poden ser més perilloses. Toni Gata, psicòleg i responsable del projecte de suport de Chemsex Barcelona Checkpoint, alerta de les conseqüències de la metamfetamina.
Que al cap d'uns 5 mesos més o menys de consum, quan és un consum habitual, comença a produir uns trastorns psicòtics. Aquí estaríem parlant d'una desconnexió total amb la realitat. Paranoies, al·lucinacions, deliris, molta agressivitat i sobretot molta violència i ansietat i depressió. Aquí, aquests canvis, quan els apliquem al sexe, doncs pot ser que la persona, per exemple, no avaluï tant els riscos o s'exposi d'una manera més gran, ja no només a un tema de lesions sexuals, sinó també a nivell emocional, no?
Quan es barreja amb el sexe, els perills són encara més elevats. Els psicòlegs especialitzats alerten que darrerament s'ha erotitzat el fet d'injectar-li la droga a una altra persona. Però què porta algú a practicar chemsex? El Toni Gata n'explica els motius.
Generalment és per millorar l'experiència sexual. És a dir, tenir una experiència sexual més llarga i més intensa. Poder complir totes les teves fantasies. Imagina't si en comptes de poder estar amb una persona, doncs pots estar amb 4 o amb 8, o estar-te en comptes d'una tarda, estar-te un cap de setmana sencer. Divendres, dissabte, diumenge i dilluns.
Paradoxalment, un elevat consum de drogues durant dies seguits i sense menjar ni beure res més aboca una pèrdua de plaer, com assegura el sexòleg Ignasi Puigrodes.
Això són estudis que s'han fet en rates, en els quals s'han rates de laboratori, se'ls ha donat aquest consum perllongat de metamfetamina, i després, un cop aquestes rates estaven mortes, se'ls feia un anàlisi del cervell. I veien que aquelles rates que tenien un consum elevat i perllongat en el temps, les dendrites de les neurones del seu cervell s'havien destruït en gran part. Per alguna cosa, i sobretot en aquelles parts del cervell que són les encarregades de la generació de la resposta de plaer. Per tant, moltes persones que estan consumint aquestes substàncies en grans quantitats durant un cert període de temps, degut a passar-s'ho bé tenint sexe, a la llarga el seu cervell, com que ha quedat destruït, perd la capacitat de generar aquesta resposta de plaer futura.
Els experts alerten que el consum de drogues en sessions de chemsex, que poden durar entre 6 i 72 hores, porta associada una ressaca que dura entre 2 i 3 dies i sentiments de culpabilitat o fins i tot problemes per mantenir relacions sexuals sense drogues.
Que és la forta associació que es fa entre sexe i drogues. És a dir, ens estem trobant a gent que quan els hi preguntes quan ha estat la darrera vegada que van tenir sexe sense consum, sense drogues, pues tranquil·lament podria fer un any, 2 o 3.
I és aquella idea de si no tinc drogues no m'ho passo bé.
Exacte. Hem potenciat tant l'orgasme, hem potenciat tant l'experiència sexual, o hem fet unes pràctiques tan concretes durant tant de temps que ja el sexe més habitual, més casual, me sabe a poco.
Un dels consells que difonen els experts és preguntar-se quant de temps fa que no tenim sexe sense drogues o si estem controlant el consum per garantir una pràctica segura per la nostra salut.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
la teva ciutat amb Diari de Sabadell.
Tota la informació local i comarcal.
Cada dimarts, dijous i dissabte, Diari de Sabadell.
Disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També t'hi pots subscriure i rebre a la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Una mirada de Sabadell al món des de Ràdio Sabadell.
I afegim alguns apunts més fora de Sabadell i de la comarca i fora de la política més vinculada al Parlament de Catalunya. Repassem les informacions amb l'Aleix Graell. Bon dia, Aleix.
Bon dia, Karen.
El Suprem cita avui com a testimonis els exconsellers Jané, Munté i Ruiz.
El jutge vol saber si tres transferències bancàries de gairebé 140.000 euros es van fer esquivant els controls financers per impedir l'1 d'octubre. L'enviament es va produir des d'un compte de la delegació de la Generalitat davant de la Unió Europea a un banc a Brussel·les. Aquest dimecres compareixeran l'exconseller Jordi Baguet i l'exdirector dels Mossos d'Esquadra, Albert Batlle.
Preacord a Opel per mantenir la planta automobilística de Figueruelas, a l'Aragó.
Direcció i sindicats d'Opel a Espanya han arribat a un preacord que permetria salvar les inversions a la planta automobilística situada a la localitat aragonesa. Els treballadors votaran en referèndum el preacord en què els sindicats han acceptat renúncies a canvi d'estabilitat, mentre el president d'Aragó es mostra molt satisfet. Una negociació contrarrellotge perquè aquesta mitjanit s'acabava el termini establert per l'empresa.
26 afectats per un brot de sarna al centre d'internament d'estrangers de la zona franca.
Els afectats van arribar aquest dilluns al centre procedents de Motril, la Granada, i el control mèdic, en què va haver de passar, se'ls va detectar la malaltia parasitària. Els diagnosticats amb la malaltia formen part d'un grup de 40 persones de Guinea i que van arribar a Espanya en patera aquest mateix cap de setmana. A tots ells se'ls ha recomençat administrar la medicació i s'ha activat el protocol establert en aquests casos.
La violència masclista segueix sent un problema de primer ordre a Espanya. Un de cada quatre joves veu normal la violència de gènere dins de la parella, segons un estudi de la Fundació d'Ajuda contra la Drogadicció.
La contraportada.
Per poder combatre aquest greu problema, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell imparteix un curs per formadors sobre aspectes jurídics i pràctics entorn la violència masclista.
Des del Col·legi d'Advocats van observar que les xerrades impartides als joves no eren del tot aprofitables i van decidir canviar de dinàmica. Ara són els professors els que poden rebre cursos formatius per tal de saber actuar amb els seus alumnes quan puguin presenciar algun acte de violència de gènere. Ho ha explicat Carme Sala, jurista del Col·legi d'Advocats, al matí de Ràdio Sabadell.
Ens vam adonar de que fer una ruta turística, com dic jo, pels diferents instituts, explicar una hora què és la violència masclista des de la perspectiva jurídica, quedaven això en molt poca estona, i la veritat és que la forma d'arribar amb els joves doncs no era potser la més adequada. I vam pensar, de fet va ser idea d'un company de la comissió, vam pensar canviar de perspectiva, és a dir, en lloc d'anar a fer una hora amb els alumnes, per què no fem un curs formatiu als professors?
D'aquesta manera, els professors poden obtenir les eines essencials per poder detectar un episodi de violència de gènere al nucli familiar dels alumnes i poder arrencar l'arrel del problema, ho explica Iolanda Franc, jurista del Col·legi d'Advocats.
Llavors es tracta de donar les eines suficients als formadors perquè puguin detectar fàcilment aquest tipus delictiu concret que sigui. És una manera, entenem, tota la comissió va entendre en el seu moment que era una manera d'anar a l'arrel del problema, donat que és anant a l'arrel com podrem solucionar un problema que evidentment tenim tota la societat i que és tasca de tots.
El curs té molt bones perspectives de futur i ja estan estudiant ampliar les formacions a altres nivells i edats.
Menys d'un minut per les dues, arribem al final del Notícies Migdia d'avui. Tornem a la 94.6 a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre amb Pau Duran. Recordeu, mentrestant, que podeu ampliar tota la informació que us hem acostat en aquesta mitja hora al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us deixem amb els esports i l'Hotel Suís. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.